Sovint sentim a parlar del consum de drogues, però poques vegades som conscients de les conseqüències que un consum més o menys exhaustiu al llarg del temps ens pot portar en el nostre cervell. I d'això avui en volem parlar amb la neuropsicòloga Marta Linares. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé.
Quantes vegades no sentim a dir que hi ha nois i noies que fumen porros fins i tot durant l'adolescència, malauradament, o que a mesura que passa el temps es van aficionant a altres tipus de drogues? Hi ha casos més greus, casos que són menys greus, però la pregunta és inevitable. Realment hi ha conseqüències sobre el nostre cervell a mesura que anem desenvolupant-nos?
La veritat és que sí, és a dir, el consum de qualsevol tipus de tòxics, sigui alcohol, sigui porro, sigui cocaïna, evidentment és un impacte molt alt en les nostres neurones i aquestes poden arribar a generar algun tipus de disfunció. A l'igual que moltes vegades, com que són substàncies que el que fan és desinhibir-te o perdre el control, ens hem trobat amb casos, no?, que solen ser en etapes més adolescents, que arrel d'un consum elevat de drogues, les persones acaben presentant, doncs, el més típic són quadres psicòtics. Quadres psicòtics és quan tu distorsiones la realitat i en fas una interpretació que no s'ajusta a la realitat. Aleshores, això ho provoquen les drogues, això segurament estem parlant d'una persona que té una predisposició, però que sens dubte la toxicitat que li genera això en el cervell fa que s'obri com una finestreta, una comporta, i que apareguin aquesta expressió que forma part d'un trastorn. Sempre parlem d'aquestes etapes, no?, més adolescents, però també és cert que i en tots aquests programes hem anat parlant de demències, sobretot, no?, de malalties neurològiques o degeneratives, i el que no sé és si els nostres oients són conscients de que veritablement, per exemple, hi ha un tipus de demència que està directament vinculada al consum d'alcohol en altes dosis i d'una manera molt sostinguda. Aleshores, la pregunta és, els tòxics, les drogues, influencien de manera negativa en el nostre sistema nerviós central? Sí, fins al punt de no només generar un alentiment o un dèficit d'atenció o una dispersió, sinó que fins i tot poden arribar a desencadenar malalties o psiquiàtriques o neurològiques.
Quina diferència hi ha entre les malalties psiquiàtriques i les malalties neurològiques?
Clar, les malalties psiquiàtriques és quan s'altera el contingut de la ment. No es posen malaltes les neurones, s'altera el contingut de la ment, els processos els processos de com interpreto la realitat, com emocionalment em sento, com interpreto emocionalment determinats inputs. És més un problema, les malalties psiquiàtriques és més un problema psicoafectiu i de la conducta. En canvi, les malalties neurològiques, tot i que moltes solen tenir símptomes psicòtics o psiquiàtrics associats, l'origen no és un problema psicoafectiu o de la conducta, no és un problema funcional, de mal funcionament, sinó d'una alteració orgànica. És a dir, les nostres neurones s'estan posant malaltes per alguna malaltia, té un component orgànic, o el nostre cervell deixa de funcionar bé perquè hi ha hagut un dany cerebral. Per tant, la gran diferència és aquesta. Les psiquiàtriques és un problema psicoafectiu o de la conducta i, per tant, és un problema de funcionament, i les neurològiques són problemes del nostre sistema nerviós central, ja sigui per un dany cerebral adquirit o per una afectació primària de les nostres neurones. Una no té per què ser no té que ser degenerativa, i en canvi les neurològiques sí.
Per tant, pel que expliques, Marta, en el cas de les psiquiàtriques, aquí entra directament un canvi de caràcter, no?
Sí, sí. Aquí hi ha una alteració molt gran del caràcter i de la conducta. És a dir, com em relaciono amb els altres, com me veig a mi mateix, quin grau de motivació tinc per les coses, com m'implico, com tinc ganes de visualitzar-me o cuidar de la meva pròpia higiene o de la meva pròpia imatge. Quin humor tinc quan se m'afronta un problema? Tinc capacitat d'inhibir i controlar o tinc impulsivitat? Com interpreto determinats estímuls ambientals, no? Hi ha persones que estan més irritatives, doncs perquè al igual hi ha un excés de sensibilitat, hi ha una fòbia als sorolls o a les olors, o a, no? És a dir, és un canvi de l'humor, sí, del caràcter també i de la conducta també. Evidentment es poden tractar. En aquest aspecte tenim un tractament que en diem nosaltres simptomàtic, és a dir, podem tenir tractament a través de neurolèptics o antidepressius o ansiolítics, depenent de la sintomatologia que cadascú presenti, per intentar contenir aquest tipus d'alteració. Jo penso que si només intervenim des de la farmacoteràpia, anirem fluixos, és a dir, allà s'ha de fer una intervenció també psicoeducativa i s'ha de fer una intervenció terapèutica. Aquest tractament combinat és el millor per poder intentar resoldre una crisi com aquesta, que a vegades és un episodi únic i no té per què tornar a repetir, però si hi ha una repetició d'aquests episodis és quan després ja comencem a parlar, doncs això possiblement sigui un trastorn tipus tal, no? Tu pots tenir un episodi i no tenir per què tenir una etiqueta de trastorn, però si es van repetint, doncs evidentment sí, pots acabar desencadenant un trastorn.
Per tant, en el cas dels trastorns que són més psiquiàtrics, són reversibles? Són curables, per entendre'ns?
Sí. Si hi ha un bon diagnòstic i hi ha un bon tractament, i jo penso que, segons els estudis que estan validats i la meva experiència, ha de ser sempre un tractament combinat. Jo entenc que hi ha moltes persones que no només necessiten una psicoteràpia, ordenar les idees, prioritzar, organitzar, identificar, sinó que també hi ha un estat emocional molt agitat i que si no redueixes aquest punt que jo en dic com d'inflamació, no podrem entrar a fer un canvi en una estructura com és la cognició o implementar un canvi en la teva conducta. Per tant, l'èxit està en aquestes teràpies combinades. Es poden resoldre? Sí. Es poden curar? Si no formen part d'un trastorn, que al final sigui un trastorn tipus personalitat o una malaltia mental severa, tipus una esquizofrènia, un esquizotípic o un trastorn de bipolaritat, no? Si tu tens un episodi depressiu major, no tens per què ser una persona depressiva. Si tu tens un trastorn de fòbia i de pànic, no tens per què quedar com una persona amb un trastorn de fòbia o de pànic. Per tant, es poden resoldre. El que passa que cal demanar ajuda, cal tenir una bona exploració, un bon tractament i un bon seguiment.
Marta, aquí cal estirar de la medicina, com la tenim entesa, o també hi ha una qüestió d'aprenentatge que ha d'anar fent la pròpia persona per autogestionar el seu cervell? Ja sé que potser és una mica filosòfic tot això, però no és fàcil, no?, controlar la nostra pròpia ment en tant en quant és la que ens gestiona nosaltres mateixos?
Sí. A veure, hi ha moltíssimes, fins i tot en bones condicions, hi ha moltíssimes adversitats. Aleshores, jo penso que s'està com iniciant un projecte molt interessant, que és dir, no cal esperar a tenir un problema per intentar instaurar uns canvis o aplicar unes mesures d'higiene o d'hàbits saludables. Ara, per exemple, des de moltes escoles en edats molt primerenques comencen a parlar de tot el que són les emocions, no? Hi ha molts nens que arriben a casa i es porten una mascota i de l'aula o es porten una imatge i des d'aquí hem treballat la ràbia. I tu com estàs? Vermell o blau, no? Utilitzen els colors o la por.
El monstre de colors és un referent absolut.
Exacte. Aleshores, és clar, jo penso que hi ha més psicopedagogia, que això és molt important, perquè al final el que hem de promoure és la prevenció. Hem de promoure la prevenció. Jo penso que a nivell psicoeducatiu s'està fent un projecte molt més xulo i molt més ampli del que les nostres generacions hem pogut tenir a l'abast. Ara hi ha hagut una gran revolució en el que s'ha pogut visualitzar més, doncs jo tinc un problema, demano ajuda, vaig al psicòleg, vaig al psiquiatre, i això normalitza molt i fa que la gent pugui ser més accessible. però jo penso que és un tema de cultura, ja és multifactorial, és un tema educatiu, és un tema de cultura, és un tema de societat, és un tema d'hàbits. Tot s'ha de gestionar des del psicòleg? No. Hi ha moltes accions que són saludables i que generen un benestar i que igual estan promogudes des de l'oci, des de l'aspecte lúdic, des d'un educador, des de vosaltres, des de vosaltres la ràdio o la tele. Quantes vegades us ha arribat un oient i us ha dit gràcies a vosaltres em vau fer passar millor el tema de la depressió. Per què? Perquè a vegades sí que necessites una revisió psicològica, però a vegades el que necessites és xarxa, a vegades el que necessites és socialitzar-te, a vegades és ocupació. Per tant, no tot ha de passar pel psicòleg, sinó que tant de bo siguem una societat preparada i que totes aquestes aspectes de multifactorial siguin actius, que la nostra societat generi i que ajudin a la prevenció de les malalties mentals o a la millor sostenibilitat d'aquests tipus d'afectació.
Has comentat un tema que em sembla molt interessant, que en els casos en què hi ha un consum excessiu d'alcohol es poden desencadenar algun tipus de demències. Mm-hmm. En som prou conscients d'això? És a dir, moltes de les demències que ara mateix veiem a les, sobretot a les capes de gent que arriba a la tercera edat i fins i tot en estats més avançats, han tingut l'origen potser en un consum excessiu d'alcohol o no hi ha una relació causa-efecte?
No, nosaltres sabem que hi ha una relació causa-efecte en un tipus de diagnòstic, que és la demència de Wernicke-Korsakoff. Aquest tipus de demència és una demència purament secundària a l'anulisme, que vol dir el consum elevat d'alcohol. En les altres, sempre quan fem l'anamnesi, sempre fem una recollida d'informació i diem tabac, consum d'alcohol, descans nocturn, hàbits, caminar, però com una recollida de possibles factors de risc, però no de causa-efecte amb altres tipus de demència. Ara, en aquesta sí, i en una altra que també pot tenir un component directe és amb les demències vasculars. Les demències vasculars vol dir que les artèries del nostre cervell no tenen un bon funcionament i quines són els factors de risc? Pues l'alcohol, la hipertensió, el colesterol, l'alteració de fetge. Vull dir que en aquesta també hi ha un component directe. Tipus Alzheimer, tipus d'altres, no hi ha una causa-efecte directa. En les vasculars sí, perquè el component és aquest reg sanguini i l'aspecte cardiovascular, i en la demència de Wernicke-Korsakoff és un tipus de demència que molt poca gent coneix, que aquesta sí que és implicada directament del consum alt d'alcohol, i aquesta sol ser en persones relativament joves, no amb etapes de senilitat, solen ser en persones d'uns 40 i pico, 50, 60, i aquestes tenen un inici en el que la persona el que presenta són canvis en l'esfera de la conducta i de l'estat d'ànim. Per això moltes vegades estan tractats com a episodis psicòtics o episodis tractats per psiquiatria.
És a dir, els hi canvia el caràcter, la forma de ser.
Els hi canvia el caràcter, la forma de ser, la conducta.
D'avui per demà, això?
No tan agut, és un quadre bastant agressiu. Així com l'Alzheimer és una demència que s'instal·la de manera lenta i progressiva, aquest sol ser un quadre més agressiu, en l'aparició és més subagut, però no és d'avui per demà. Aleshores, d'alguna manera, els primers símptomes que apareixen, així com en l'Alzheimer, és la primera pèrdua de memòria, en aquí són els canvis de caràcter i de conducta. El que passa que de seguida van acompanyats d'alteració en l'execució, la planificació i la coordinació. Són persones que no coordinen, són persones que no són capaços d'executar una activitat de manera seqüenciada, i després apareix un altre símptoma que és l'afectació de la parla. Perden capacitat per denominar, dir el nom de les coses o per tenir un discurs coherent. El poden tenir molt fluid, però allò que diuen no té ni cap ni peus. Perden el fil de la conversa ràpidament. Per què són aquests els primers símptomes que veiem afectats? Perquè en aquest tipus de demència, les àrees que estan més implicades són àrees frontals del nostre cervell, que són les que tenen aquestes habilitats adquirides. Són persones que presenten molts problemes motors, d'equilibri, generen una atàxia. Una atàxia és un síndrome d'inestabilitat, i a partir d'aquí es va fent una cascada de pèrdua d'altres funcions. Però el més característic és el que us dic: inicialment canvi de caràcter, posteriorment alteració executiva i de coordinació, amb pèrdua de llenguatge i una atàxia, una inestabilitat en la marxa. A vegades fins i tot poden presentar un dolor que en diem un dolor neuropàtic, són persones que presenten dolor, que no és un dolor muscular o un dolor, sinó del sistema nerviós perifèric, no? de les terminacions més sensitives, perquè queden alterades. Això provoca sensació de rampa, formigueig o dolor, o canvis fins i tot de temperatura, sentir molt de fred i a l'igual no correspondre en l'ecosistema, en l'àmbit en el que estem, que la temperatura no és aquesta. Clar, què es fa en aquest tipus de demència? Aquest tipus de demència és molt important, la valoració neuropsicològica, que és una mica el que jo faig, i bueno, qualsevol neuropsicòleg, que és veure si té aquest perfil frontosubcortical. Si té aquest perfil, dius, clínicament això és sospitós de... Després es fa una analítica. En aquestes analítiques solen sortir dèficits de vitamina, la vitamina B12, l'àcid fòlic, la nou, la tiamina, és a dir, hi ha com un dèficit vitaminèrgic degut al consum de l'alcohol, que de seguida s'intenta repostar químicament, és a dir, es dona tractament per intentar repostar això. Moltes vegades els pacients poden arribar fins i tot a millorar. Amb què? Amb l'estat d'alerta, queden menys obnubulats, queden més atents, però no se resol la clínica. No s'ha resolt la clínica cognitiva. És una malaltia que és degenerativa, i a través d'un TAC també veus i dius, sí, hi ha aquest perfil. És a dir, que aquest tipus de demència existeixen, no són les més diagnosticades, i per això moltes vegades la gent no ho coneix, i perquè a més queden com molt emmascarades en patologia psiquiàtrica, quan en veritat, clar, no ho és.
El pacient en qüestió, la persona que té aquest has dit síndrome de Wernicke-Korsakoff, ho dic bé?
És el síndrome de Wernicke-Korsakoff.
Sí. És curiós que sigui rus, a més, no?
Sí, sí.
I que estigui molt lligat amb el tema de l'alcohol.
Sí.
Permet-me aquesta...
Sí, sí, hi ha un fil, eh?
Aquesta relació d'idees, no? La persona n'és conscient de que està patint tota aquesta sèrie de pèrdues?
La persona en aquest tipus de casos, com que és una afectació de predomini frontal, té un dèficit de reconeixement de la falta. Està en usognòsic, que en diem. Això és un trastorn. Quan jo no puc reconèixer el meu propi dèficit. I això el fa ser molt negligent. El fa ser molt negligent en el sentit de dir, doncs ell es veu capaç d'anar a una botiga i demanar per alguna cosa, i ell pensar que l'està demanant bé, o que està fent un bon ús dels diners i que està fent bé l'acció. I des de fora el que tu veus és una persona que no se sap explicar, o una persona que a l'hora de pagar-te el que et treu és una pinta i no un bitllet de... És a dir, estan negligents normalment.
Ah, per tant, estem parlant ja d'aquests nivells més així, més que podem qualificar de surrealistes,
especialment
els que estan a l'altre cantó.
I tant, és molt espectacular. És a dir, és una de les demències que, com que generen tanta alteració de la interpretació de la realitat i de com l'executo i de com em controlo i com em inhibeixo, són bastants espectaculars. Pots millorar els nivells de dolor. A vegades, quan redueixes tota aquesta clínica més... Quan diem síndrome de Korsakoff-Wernicke, hi ha pacients que presenten les dues versions, però hi ha pacients que presenten més síndromes de Korsakoff que de Wernicke. Què vol dir això? Doncs de Korsakoff vol dir tota aquesta part més deliri, agitació, al·lucinació, distorsió de la realitat, alteració de la conducta. En canvi, Wernicke és més aquesta alteració de l'àrea de Wernicke, que és aquesta àrea més de predomini frontal, que és aquesta afectació en com m'explico, com m'expreso, com planifico i com retinc. És més un dèficit cognitiu. Hi ha persones que dius, té més és un síndrome Korsakoff-Wernicke, però té més de Korsakoff que de Wernicke, o al revés.
I Marta, tot això és tractable o té un mal pronòstic a llarg termini?
Tot això és tractable per intentar contenir el quadre. És a dir, però no per curar. no deixa de ser una malaltia degenerativa. No canvies el pronòstic. Si la forma, si tu fas un consum zero d'alcohol, si tu estàs ben equiparat a nivell vitamínic, si tu estàs en un entorn protegit, en el que regules molt millor el tema aquest de què he de fer, no, assaig error, hi ha menys errors, hi ha menys estrès mental, tu pots fer que la persona estigui més continguda, i quan més continguda, menys lent serà el procés degeneratiu. Però és una malaltia degenerativa, sí.
I per tant, aquelles persones que són alcohòliques cròniques tenen molts números d'acabar així.
Sí, és així. Tenen més números perquè és el factor directe, en aquest diagnòstic, és el factor directe que causa la malaltia.
Molt interessant el que ens has explicat avui. Marta Linares, neuropsicòloga, gràcies per acompanyar-nos
avui.
Gràcies
a vosaltres.
Hem volgut parlar de les conseqüències de consumir drogues en edats prematures i com es pot acabar a mesura que la nostra vida va avançant, i hem desenvolupat precisament un tema que no el teníem al guió.
Sí, hem improvisat.
Hem improvisat i realment hem anat a parar a una patologia que segurament moltes persones que ens estan escoltant a aquesta hora desconeixien. Marta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.